Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui tenim quatre novetats que tot seguit comentarem i veurem també com ens queda una mica repartida la cartellera els propers dies.
També us portarem noves propostes de pel·lícules que podem gaudir des de casa a través de les plataformes.
Atrapats en el temps ens farà viatjar fins a l'any 1957, un any en el que el director Stanley Kubrick estrenaria una de les seves obres mestres.
Us donarem tres raons perquè veiem o torneu a veure una història d'ambició i recerca de la fama sense límits.
A l'actualitat parlarem de la Seminci de Valladolid, que comença demà mateix.
I acabarem amb el concurs, on demanàvem quin era el vostre director de cinema espanyol preferit i per què.
I comencem, com sempre, doncs, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Atenció a tots aquells que esteu fent obres a casa. Una nota curiosa apareguda a Gran Bretanya. Una família reforma una casa i a l'aixecar el terra de la cuina s'hi troben una llauna amb més de 200 monedes de gairebé 3 segles d'antiguitat. Subhastades públicament han suposat més de 865.000 euros per la família propietària de la casa.
Veus que bé? Quina és la idea, doncs? Pensar que la sort i la fortuna pot estar a tot arreu i et pot aparèixer quan menys tu esperes. I és que les cases sovint poden ser molt més que quatre parets. Què us recomanem a partir de tot plegat? Solo en casa. Estrenada l'any 1990 i dirigida per Chris Columbus, una mostra de com el protagonisme d'una casa pot ser més decisiu que mai. En aquest cas, va resultar ser l'escenari d'un joc i la protecció davant d'un gran perill.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Busco alguna cosa original. Una cosa meravellosa. Una cosa màgica. Un cocodril que canta.
Tornaré aviat. Si algú t'ho pregunta, digue'ls que ets de peluix.
Benvinguts a casa.
És el meu cocodril, en Lee.
Josh, lleva't, amunt.
No és perillós.
És un cocodril.
Se sent sol, com jo.
Ei, ja estàs despert?
No parla, però canta.
At the top of the world. Tonight, when no one ever has to hide.
Tenim un cocodril a casa!
Doncs vinga, ens arriba Lilo, mi amigo cocodrilo, eh? La primera novetat, una comèdia familiar musical i fantàstica, evidentment. És l'adaptació, de fet, d'un llibre infantil que porta el mateix títol i on, com hem pogut escoltar, el protagonista és un cocodril.
Que està per casa.
Que està, com aquell qui té, doncs això, el hàmster, doncs tens un cocodril. Ocupa una mica més d'espai, però vaja. L'argument ens presenta la família Prim, que acaba de mudar-se a Nova York, i a les golfes de la casa on viuen, el nen de la família descobreix això, que dèiem, un cocodril, que té una particularitat, que és que canta i balla. I, per tant, junts hauran de convèncer a tothom que, malgrat la seva aparença, perquè és un cocodril, és un animal inofensiu. El repartiment està encapçalat per Javier Bardem, que torna a estar magistral. Al seu costat hi trobem a Constance Wu, Winslow Fegley i Scott McNairy, entre d'altres. Està dirigida per Josh Gordon i Will Speck. Els dos porten més de 20 anys dirigint junts. Títols com Culture, Patinazo a la Glòria, Un pequeño cambio i també diversos episodis de sèries de televisió.
¿Por qué está pasando esto?
No lo estabais haciendo nada mal. Club de detectives de Kasukabe.
¡Shinosuke! ¡Sed bienvenidos a la Escuela Tenkasu!
La Escuela Tenkasu se basa en un sistema de puntos que otorga Otsumon, una inteligencia artificial creada por mí. ¡Este es el orgullo de la Escuela Tenkasu! ¡La clase de la superélite! ¡Los celestiales!
¿Y este pequeñín? ¡Mola un montón!
¿Quieres ser de la élite?
¡Shin-chan! ¡Shin-chan! ¡Shin-chan!
Capitán, despierta, Kasama no está.
¿Eh? El reloj de esa torre no funciona. No os acerquéis por allí. Hay un vampiro, pero no chupa sangre, sino que muerde el culo.
El culo no es para morderlo, sino para enseñarlo. Culito, 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 culito.
Seguim amb productes infantils. Escoltàvem, en aquest cas, un producte que és només d'animació, que ens ve del Japó. Ja ho coneixem, és una nova producció de la factoria Shin-chan, amb els dibuixos i personatges que tots coneixem de la sèrie televisiva, entre altres llocs. L'acció i l'argument quedaria reduït amb això que hem escoltat, colet-colet, que és...
Trompa-trompa, també.
Exacte. El fet de que ens presenta a Shinosuke, que junt amb els seus amics passen una temporada, una setmana, a l'Acadèmia Tenkasi, que és precisament el títol de la pel·lícula, que és Shin-chan i el misteri de l'Acadèmia Tenkasi, i en aquesta acadèmia hi aprendran tècniques de defensa personal. Resulta, però, que un dels protagonistes és atacat, com hem sentit, estranyament, amb una mossegada al cul, i en aquell moment Shin-chan i els seus amics formaran un grup de detectius per investigar aquest misteriós atac. El director ha estat Wataru Takahashi, que porta una llarga trajectòria adaptant el personatge de Shin-chan en 5 títols que s'han estrenat des de l'any 2010 fins aquí.
Mi hijo sacrificó su vida para salvarme. Estos poderes no son un regalo, sino una maldición. Nacidos de la ira.
¡Abrid fuego!
Rey Maitean. Hay que sofocar este fuego descontrolado antes de que muchos inocentes salgan heridos.
Ha estado 5.000 años dormido.
Encuéntrenos una celda en la que encerrarle. Nosotros haremos el resto.
¿Quién está en el equipo?
No he traído pasaporte.
No lo necesitamos. Somos la Sociedad de la Justicia. Black Adam.
Venimos a negociar los términos de tu rendición pacífica.
Doncs vinga, Black Adam, ens arriba la tercera novetat. Avui ens porta l'univers de DC Comics, sí. Ja sabeu que és doncs una factoria de còmics que, al igual que ha fet Marvel a la gran pantalla, han portat diferents superherois i personatges que tenen. I en aquesta ocasió és la 11a pel·lícula d'aquest univers, que aviat està dit, i com sempre una mica els pilars, podríem dir, són l'acció, això és evident, una mica d'humor i la naturalesa maligna del protagonista.
En aquest cas molt accentuada.
Sí, en aquest cas estem parlant de Black Adam, és que després d'haver estat empresonat gairebé 5.000 anys torna amb els poders dels antics déus per intentar imposar la seva justícia en el món actual i, per tant, més modern de fa 5.000 anys. El protagonista principal és un dels reclams, és Dwayne Johnson, La Roca, que coneixereu per moltes pel·lícules que ha fet. Amb ell trobarem també al seu costat Aldi Scotch, Noah Centineo, Sarah Sashi i Pierce Brosnan, entre d'altres. I el director és l'altre reclam, podríem dir, d'aquesta pel·lícula, perquè és Jaume Collet Serra. Recordem que ell va debutar el 2005 amb La Casa de Cera. Després...
Recordo encara quan vam comentar aquesta estrena, perquè va ser molt destacada i interessant.
Sí, senyor. Després té una llarga trajectòria. Ha fet La Huérfana, Sin Identidad, Infierno Azul, El Pasajero, entre d'altres, i un grapat també d'episodis de sèries de televisió com The River o Reverie. I ara, doncs, s'ha encarregat de dirigir Black Adam.
Siete grados.
20 minutos. ¿Preparada?
Te quiero, mamá.
¡Todas a gritar, chicas! Vicky, sal a despedirte de tu padre.
¡Adiós!
¿A qué huele?
A poca cosa.
A champiñón y también al olor del animal que se la comió.
Cierra los ojos.
A libreta que huele a piscina y también un poco a café. ¿Es tu hermana pequeña o mayor?
Pequeña.
¿Y por qué yo no la conocía?
Quiero que se vaya. No lo soporto más.
Y I acabem amb un thriller fantàstic presentat a la quinzena de realitzadors del Festival de Cannes d'aquest any i que també s'ha pogut veure a Sitges en el darrer festival. La història gira entorn a aquesta nena que sotava amb Vicky, una nena solitària que té un do màgic, que és el de reproduir qualsevol olor que li agradi i guardar-lo en uns pots que ella mateixa ha dissenyat i etiquetat curosament. Quan la seva tieta visita la família, o sigui, la germana del pare, Vicky reprodueix també el seu olor i a partir d'aquí comença a descobrir els secrets del seu poble, de la seva família anterior i d'ella mateixa. En el repartiment trobem a Adele Exarchopoulos, que recordem era la protagonista de La vida d'Adele, precisament, i també de la pel·lícula Fubar provocators, que Quentin Dupieux, vàrem comentar, estava present a Sitges i va presentar justament en aquest certamen aquest títol. Al seu costat Daphne Patakia i Sale Dramé, entre d'altres. I la directora és Lea Misius, que va debutar l'any 2013 amb Un cadàver exquisit i que després faria títols com L'illa groga i Mava. Anem a veure, doncs, com ens queda una mica la cartellera per als propers dies. Tenim quatre doblets. El primer és Smile, amb el cicle 5 de Cinema en Català, que ara comentarem. Després tenim Lilo, mi amigo cocodrilo, és a dir, en castellà, amb Los renglones torcidos de Dios. La tercera sala, Xinxan, i el misterio de l'Academia Tenkasi, amb una altra còpia de Los renglones torcidos de Dios. I, per últim, una altra sala amb Lilo, el meu amic cocodril, és a dir, la mateixa pel·lícula que abans, però en català, amb la pel·lícula Black Adam. I després, les tres sales que queden amb la mateixa còpia en totes les sessions són una altra còpia de Black Adam i Los Cinco Diablos, que són les dues novetats d'avui, i una nova sala en la que arrosseguem de diverses setmanes el títol Halloween Ends, el final.
Més notes d'agenda, apunteu. Nou títol, com ara dèiem, del cicle 5 de cinema infantil en català. Serà dissabte i diumenge a les 4 de la tarda i aquesta setmana amb Llunàtics, producció alemanya que adapta un dels llibres infantils més populars del seu país, el protagonista Speed, que s'embarca amb dos amics més per anar rescatant la seva germana petita. I per dijous vinent, nova sessió d'òpera al Cines Olot. En aquesta ocasió podrem veure en directe i des de l'Òpera de la Bastilla de París, Salomé. És la història d'aquesta princesa de Judea, adaptació de l'obra d'Oscar Wilde i que Richard Strauss va publicar el 1905. La podrà veure el dijous 27 d'octubre a les 8 del vespre al Cinema Olot. I per últim dir-vos que també el proper dijous la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Halloween Ends, el final. It's strangely lovely and like a delicate princess.
Les plataformes.
Vinga, doncs amb aquesta sintonia ja sabeu que anem a parlar de les plataformes per gaudir des de casa. Dic que a última hora avui hem sabut que des d'avui mateix a Amazon Prime es pot veure Argentina 1985, l'última producció i l'última pel·lícula de Ricardo Darín, i que val molt la pena tenir en compte. Però anem a presentar les dues que teníem preparades per parlar-vos d'això, de fet de mirar pel·lícules des de casa.
Doncs vinga, anem a la primera d'elles. La proposta és Stranger. És una producció australiana dirigida per Thomas Wright, que ens presenta un policia infiltrat en els cercles d'un sospitós d'assassinat per intentar guanyar-se la seva confiança i aconseguir una confessió. De fet, es va presentar a la secció Una certa mirada del Festival de Cannes d'enguany i la podeu veure a Netflix.
¿Por qué estoy aquí?
Porque he seguido a la tentación y me ha traído hasta aquí. Son cosas que pasan cuando eres mayor.
¿Por qué te preocupa hacerle daño?
¿Por qué no iba a preocuparme hacerle daño?
Eres libre de hacer lo que quieras.
¿Qué es ser libre? ¿Tú eres libre?
Sí, más o menos. Pero más que tú.
Tonterías. Deberíamos poner fin a esta conversación.
¿Por qué?
Puede que el adulterio funcione mejor si solo uno de los actores formula quejas conyugales.
I la segona proposta ens ve de França, de la mà del director Arnaud de Plechin, Fantasies d'un escritor, que és l'adaptació de la novel·la El engaño de Philip Roth, amb una història d'un escriptor americà, que ara escoltàvem en el tall, que viu a Londres, on té trobades periòdiques amb la seva amant. Amb Lea Seydoux de protagonista, la podeu veure a la plataforma Filmin.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
Passem ara, doncs, a conèixer una mica més a fons un títol d'aquells que en diem importants dins la història del cinema. Atrapats en el temps, ens traslladem avui a l'any 1957, quan el director Stanley Kubrick estrenava Senderos de Gloria.
Després de l'estrena de Atraco Perfecto, Stanley Kubrick tenia molt clar el seu següent projecte. Volia adaptar una novel·la que l'havia impressionat des de jove i comptar amb un actor de primera fila. Kirk Douglas, una de les estrelles del moment, havia quedat també meravellat de la darrera producció de Stanley Kubrick i no tan sols va protagonitzar aquest projecte, sinó que també el va coproduir.
Atenció, perquè el pressupost era $1 milió, molt més del que acostumava a tenir Kubrick. Amb Douglas i acompanyat de dos guionistes que ja apuntaven molt alt, el resultat va ser un dels punts àlgids de la carrera del director i una obra mestra del cinema bèl·lic, o potser seria més correcte dir, del cinema antibel·licista.
Siempre es un placer verle, coronel.
Muy honrado, mi general.
Es un privilegio para nosotros.
Mayor.
Un sitio pequeño, pero bastante limpio.
En cuanto a la limpieza, no digo nada, señor, pero pequeño sí es. Lo que escasean son los muebles, sin embargo...
Eso no me preocupa. Nunca suelo sentarme. Me gusta estar a pie firme. Siempre en forma.
De eso puedo dar fe, mi coronel. Me cuesta trabajo sentarlo detrás de una mesa hasta para firmar una orden.
Bueno, es mi modo de ser, Dax.
Com en la majoria de l'obra de Kubrick, Senderos de Gloria està estructurada en tres actes. En el primer es presenten els fets, uns soldats que reben l'ordre de prendre un turó que resulta inexpugnable. Davant el desastre, molts decideixen retirar-se, fet que provoca que un general obri foc contra els seus propis efectius.
En les altres parts veurem el judici contra els seus propis soldats i una escena que va estar a punt d'eliminar-se i que suposa l'única diferència amb el llibre, on queden despullades les mirades i pensaments d'uns homes farts de lluitar sota les ordres de dictadors acomodats als seus despatxos o trinxeres protegides.
Bien, coronel. ¿Qué opina usted?
¿Qué opino de qué, señor?
De este objetivo. Coronel, su regimiento ocupará mañana la colina de las hormigas.
¿Conoce el estado de mis hombres?
Sí, naturalmente tendrán que morir algunos. Muchos, posiblemente. Eso permitirá que otros alcancen el objetivo.
¿Con qué apoyo contaremos?
Con ninguno.
¿Ha calculado el porcentaje de bajas?
Sí, digamos que un 5% morirá en el primer envite, un cálculo muy generoso. Otro 10% morirá en tierra de nadie. Y un 20% en las alambradas. Nos queda el 65%. Y con lo peor ya hecho.
Tots sabem com era de meticulós Stanley Kubrick a l'hora de manipular la càmera. Senderos de Gloria és l'exemple màxim de com aquesta càmera és un personatge més de la trama i aconsegueix amb ella que passi a ser un element narratiu i dramàtic essencial. Possiblement poques pel·lícules han retratat l'horror de la guerra amb tanta precisió.
I com acostuma a passar en les fitxes tècniques de les pel·lícules de Kubrick, trobem noms espectaculars. En aquest cas, parlem de l'esmentat Kirk Douglas, potser en el millor paper de la seva carrera, Adolf Menjú i George MacReady.
Ordené un ataque. Y sus tropas se negaron a atacar.
Mis tropas sí atacaron, señor, pero no pudieron llegar.
Porque no lo intentaron, coronel. Lo vi con mis propios ojos. La mitad de sus hombres ni salió de las trincheras.
Un tercio de mis hombres quedó inmovilizado por la intensidad del fuego.
No haga trampas con los números. El hecho es que buena parte de sus hombres no llegó a salir de las trincheras. Coronel Dax, voy a hacer que 10 hombres de cada compañía en su regimiento sean juzgados por cobardía.
¿Penas de muerte?
¡Por cobardía! Tienen leche en sus venas en lugar de sangre.
Déu-n'hi-do, els diàlegs són sucosos, sí, sí. Sucosos realment. Senderos de Gloria, una pel·lícula descaradament, com dèiem, antimilitarista i això d'entrada no va agradar. A França, per exemple, es varen ofendre per la imatge que es donava de l'exèrcit i l'estrena a aquell país no va tenir lloc fins l'any 1975. I aquí a Espanya varen haver de passar 11 anys després de la dictadura per poder-la gaudir a les sales.
Resulta impossible, de fet, veure Senderos de Glòria i que alguna cosa no se't remogui per dins. Altera les consciències i fa esclatar la veritat a la cara, sense manies. El director sempre va defensar que parlava de sentiments i, de fet, ho va aconseguir de forma visceral. En la forma i el contingut se segueix considerant una de les seves obres mestres.
És una expressió que a vegades utilitzem a la lleugera, però que, en aquest cas, aquestes paraules li fan del tot justícia. Per això, avui l'hem volgut recordar des d'aquí.
Tres raons de pel·lícula.
Doncs ara anem a una cosa més lleugera, perquè després de conèixer a fons aquesta pel·lícula capdalt de la història del cinema, preneu raó d'un altre producte que hem trobat tres raons per defensar que veieu una altra vegada o per primer cop, i en aquest cas perquè és un personatge molt peculiar. Parlem de l'ambició de la protagonista de la pel·lícula Todo por un sueño.
Hola, me llamo Susan Maretto. No, espera. Susan Maretto es mi nombre de casada. Mi auténtico nombre es Susan Stone. Ese es mi nombre profesional. Susan Stone. No es que tenga resentimiento respecto al nombre Maretto. Después de todo, Maretto era el nombre de mi marido, al que yo quería muchísimo. Lo siento.
Primera raó, per la direcció d'un extraordinari Gus Van Sant que adapta una novel·la del mateix títol i que compta, sota les seves ordres, amb ni més ni menys que una molt jove Nicole Kidman, Matt Dillon, Casey Affleck i Joaquin Phoenix, tot un luxe.
Totalment, totalment. Segona raó, per el retrat d'aquest personatge que dèiem, el de Nicole Kidman, que encarna l'ambició sense límits i sense donar cap opció a que res ni ningú s'interposi en el seu camí. Alguns hi varen voler veure una mica una venjança personal del director Gus Van Sant cap als mitjans de comunicació que en aquell moment, i al llarg de molts moments de la seva carrera, havien criticat molt els seus mètodes i arguments.
I la tercera raó és perquè, tot i així, els reconeixements no van ser pocs. Nicole Kidman va ser nominada als Premis BAFTA i al Cercle de Crítics de Nova York i va guanyar el de millor actriu als Globus d'Or en la categoria de comèdia o musical.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Doncs vinga, anem a les notícies. Vam prometre que parlaríem del palmarès de Sitges. Jordi, t'ha sorprès o no t'ha sorprès?
No, en realitat hi ha hagut alguna de les pel·lícules de les que jo tenia notades entre les que havien agradat més que han tingut algun reconeixement.
Doncs vinga, som-hi. La producció finlandesa Sisu va guanyar el premi a la millor pel·lícula. És un relat mig comèdia i terror, amb molt d'humor negre, que també ha guanyat el premi a millor actor pel seu protagonista, Jorma Tomila. És una història, podríem dir una mica, amb aires de Tarantino,
sí.
Sergio Leone i la música d'Ennio Morricone, que també va guanyar el premi a la millor banda sonora. Una altra triomfadora, i aquí em van comentar-la, Pearl, que ha premiat a Tea West i Mia Goth com a millor director i millor actriu.
Sí, recordem, és la història aquella...
Exacte, aquella prequela, eh?
De la família aquella que anava a rodar una pel·lícula i morien tots, doncs l'àvia aquella, la pel·lícula aquesta explica la seva joventut.
Ubicada als anys 50. Millor guió és curiós perquè va ser ex aequo,
sí.
Però curiosament en la mateixa persona.
No es dona gaire això
que
en festivals.
No és habitual, I n'hem parlat avui de Quentin Dupí, el va guanyar per Increïble però cierto i també per Fumar provocators. De manera que elles van portar aquest doble premi. I el premi del públic ha estat per Irati, de Pol Urquijo, que també ha guanyat el premi als millors efectes
sí,
especials.
Sí, un producte aquell que dèiem que havia, que començava a ser tradicional ja en festivals com Sant Sebastià o a mateix Sitges, de productes rurals i de terror de llegendes basques.
Que aquestes n'hem vist molts i que després també són els que acaben arribant a les sales de cinema. I ara hem acabat Sitges i tenim Seminci.
Tenim Seminci, que comença demà mateix i fins al 29 d'octubre. Nosaltres hi anirem uns dies i, per tant, podrem explicar una mica com està l'ambient i com van les coses i quins títols, com sempre diem, ens arribaran i podrem gaudir a les pantalles. El cartell, si algú l'ha vist, és divertit i curiós perquè és el d'un espectador expectant davant la pantalla amb un traç. Recordes allò que dèiem de con un 6 i un 4?
Sí, aquí tienes mi retrato.
Doncs bé, aquí el fet està fet amb un 6 i un 7 perquè és la 67a edició de la Seminci. Hem de dir que com a novetats importants hi ha el fet d'una inauguració d'un nou equipament que ja fa setmanes que es va inaugurar, que és l'Espai Seminci, que és un centre de documentació audiovisual i que alberga un mini auditori, una exposició permanent amb tots els cartells del festival, una llibreria, una biblioteca de consulta i de préstec també, una videoteca i botiga una mica amb tots els productes d'objectes de regal i merchandising de les diferents edicions de la Seminci. Una novetat també, per primer cop aquest any s'estrena Seminci Sèries, que aquest festival no ho tenia, però que estrena... No, sí que havia estrenat algun capítol, alguna cosa, però no tenia oficialment una secció sobre estrenes de televisió i plataformes. La presidenta del jurat, hem de dir que és l'actriu irlandesa Katie O'Toole, que havia participat, era una de les protagonistes de la pel·lícula Dublineses, i com a premis, recorda que allà en diem Espigues d'Or, tenim el cineasta Chema Sarmiento, els directors Fernando Colomo i Manuel Gutiérrez d'Aragón, l'actriu Victoria Abril, i el productor Andrés Vicente Gómez i l'actor Antonio Resines. Hi ha un record especial per justament en Juan Antonio Bardem i Pier Paolo Pasolini pel centenari del seu naixement. Es podran veure moltes de les seves pel·lícules. Hi ha una edició d'un llibre que es diu A Viva Voz, Juan Antonio Bardem de la A a la Z, que fa això, un repàs de la seva trajectòria a modus de diccionari. També hi ha una exposició de la pel·lícula Jamón Jamón, que compleix 30 anys,
mira,
30 anys de la seva estrena. Jamón Jamón, que va consagrar el director Vigas Luna i, a més, va posar a primera plana els seus protagonistes, que, recordem-ho, eren Javier Bardem, Penélope Cruz i Jordi Mollà.
Sí,
és a dir,
sí,
actors que han tingut després una llarguíssima trajectòria. Està prevista la projecció d'una còpia d'aquesta pel·lícula amb part de l'equip present en la sala. També hi haurà un taller sobre documental a càrrec de Javier Corcuera, recordem que ell té títols com Invisibles, L'espada del mundo o No somos nada, i dir que, per això hem parlat de l'actriu irlandesa que és la presidenta del jurat, hi ha un país convidat. Normalment a la Seminci cada any té un tipus de cinema o un país convidat, i aquest any és Irlanda, cosa que a mi m'encanta perquè tinc molt apreci per aquest tipus de cinema. Es projectaran un total de 18 llargmetratges, entre ells algun documental, i també curs d'animació. En aquest sentit, no ho he dit abans, però junt amb els que ja he citat, el cineasta Jim Sheridan, recordem, Mi pie izquierdo en el nombre del padre, també serà present i rebarà un espiga d'or del certamen de la Seminci. I només per acabar, com a trets així de programació, dic que la pel·lícula d'inauguració és No mires a los ojos, del guionista i director Félix Vizcarret, i que és l'adaptació de la novel·la Des de la sombra, de Juan José Villas, i que està protagonitzada per Paco León, Leonor Watling, Àlex Brendemühl i Juan Diego Botto.
Caram.
És aquí que déu-n'hi-do. Tenim un total de 21 pel·lícules a la secció oficial. Destacar, com és habitual en aquest certamen, que hi haurà directors que porten premis que han guanyat en aquest mateix any a Cannes o Berlín, com Park Chan-wook o Camila Andini, i molt important, a la secció oficial precisament competiran 5 pel·lícules candidates a l'Òscar a la millor pel·lícula internacional, com són Irlanda, Islàndia, Polònia, Portugal i Suècia, i també 4 pel·lícules seleccionades pels propers Premis de Cinema Europeu.
Molt
és a dir,
bé,
que dintre de les novetats sempre hi ha alguna pel·lícula d'aquestes que ve d'un altre festival o bé que tenen ja nominacions properes a saber si les guanyen o no. Ho explicarem quan tornem.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, la setmana vinent, ja us avancem, que bufarem 51 espelmes amb una actriu que celebra aniversari i també parlarem de llibres de cinema. I ara anem a regalar entrades.
Sí, parlàvem la setmana passada, arran de l'excusa d'alguna estrena que hi havia molts directors espanyols de molta qualitat i de molta trajectòria, i volíem saber vosaltres què opinàveu, quin era el director de cinema espanyol que era el vostre predilecte i per què.
Han sortit molts noms, perquè és que per de sort... fet en tenim molts: Albert Serra, Isabel Cuixet, Pedro Almodóvar, Carles Simón, David Trueba, José Luis Cuerda, Mena, Barbayona, Àlex de la Iglesia, Santiago Segura, Jaume Balagueró. En fi, per què? Tenim molt bons directors i, per tant, entre les més de 30 respostes encertades entre Facebook i Instagram, s'emporta aquestes dues entrades. Gentilesa de Cinema Zulot, la Carolina Segarra, que ella ens ha dit: la Carla Simó ha fet un estil de narració propi que m'arriba a l'ànima. També m'agrada molt l'Agustí Villaronga per la passió de les seves històries.
I si us sembla, anem a fer la pregunta per la setmana vinent amb l'excusa que hem entrat precisament en pel·lícules infantils. Potser no són d'aquest tipus exactament, però el que volem saber és, de petits, quina pel·lícula és la que us va marcar per algun motiu o un altre?
Sí, pot ser positiu o negatiu,
exacte.
Eh?
Exacte, i ens expliqueu aquest motiu i per què us va marcar aquesta pel·lícula.
Doncs vinga, ja sabeu que podeu enviar les vostres respostes a través del Facebook i de l'Instagram de Radio Olot.
A nosaltres, de petit, ens va marcar una pel·lícula que era la d'explicar i parlar de cinema, com fem cada divendres aquí a Sessió Continua.
Tornem la setmana vinent, que passeu un bon cap de setmana.